Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Dia de Sant Gervasi. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora.
Doncs tornem-hi, va. Són les 8 del matí, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dimecres 19 de juny del 2019, dia de Sant Gervasi, i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I ara sí, hi ha records que ens recorden que, malgrat tot, més enllà de números d'identificació, de fronteres i de països, són persones, totes i cadascunes de les que vivim en aquesta terra. Es calcula que al món hi ha 70 milions de persones desplaçades a causa d'alguna guerra, d'algun conflicte o de pobresa extrema. D'aquestes persones, Espanya va rebre el 2018 el seu rècord històric, 54.065 refugiats, dels quals ha donat asil a 2.895. I encara a dia d'avui té pendents de resolució 90.000 arxius de peticions d'asil sobre la taula. Més enllà d'arxius, de peticions de gent que no pot tornar perquè allà on és i per ella la vida, i nosaltres, veient la notícia, pensem, pobra gent, i anem a prendre el cafè amb llet cada matí. En quin moment vam deixar d'empatitzar? En quin moment vam deixar de ser una mica menys humans?
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 2 minuts, avui el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. En una ocasió, el doctor Francesc Emprovi Alemany, perspicaç historiador de l'art i canonge de la Catedral de Barcelona, va presenciar una escena singular. En una sala del Museu Marès, davant d'una de les moltes imatges del Sant Crist que hi ha exposades, una velleta s'havia genollat i pregava. Uns turistes alemanys se'n mofaven. Mossèn Camproví els va increpar en aquest mateix idioma, que pels seus anys de formació a Múnich coneixia bé. Aquesta dona està fent davant d'aquesta imatge allò perquè va ser creada, els va dir. Aquesta dimensió transcendent és molt important a considerar quan es contempla, es restaura o s'exposa una obra d'art. A més del seu valor històric, artístic o sentimental, aquella obra té un valor espiritual preeminent. Una església fou bastida per acollir la comunitat orant. Un retaule fou pintat perquè davant d'ell s'hi celebrés missa i una imatge fou tallada per pregar als seus peus. I moltes generacions abans que la nostra així ho han fet. Com deia el bisbe Pere Tena, expert mundial en litúrgia, l'art no és solament pedagogia de la fe, sinó expressió d'aquesta mateixa fe. Les parròquies i els monestirs catalans, malgrat les destruccions i els espolis, conserven encara un ric patrimoni que ha de ser preservat. Sobre les mesures que han emprès diversos bisbats, hi dediquem el primer pla d'aquest número de Catalunya Cristiana. Les obres d'art sacre, sempre que es pugui, haurien de romandre en el context pel qual foren pensades, però això demana unes mesures que no totes les esglésies estan en condicions de complir, sobretot quan moltes veus demanen també de tenir els temples oberts. La solució de portar-les als museus diocesans i mantenir rèpliques en els llocs d'origen és útil, però no plenament satisfactòria. Cal no oblidar que els fidels són molt sensibles a aquest patrimoni cultural i espiritual perquè el senten com a propi, i aquesta vessant transcendent no es pot menys tenir en casos tan dolorosos com el litigi de les obres d'art de la Franja, actualment encara sub judice. La sensibilitat del poble fidel davant del patrimoni material o intangible és un element a tenir molt present a l'hora de tractar amb rigor d'aquest tema i per poder transmetre'l en fruit a les noves generacions. I això demana que sigui tota la comunitat creient la que s'impliqui cada vegada més amb signes concrets en aquesta tasca de protecció i divulgació. La iniciativa Catalònia Sacra hi està ajudant molt. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 5 minuts i aquest dimecres parlarem del que està passant a Hong Kong, de les multitudinàries manifestacions i de la vaga general convocada, i ho farem amb Ernesto Pascual, politòleg i expert en relacions internacionals de la UOC. Un dia, però, en el que parlarem de la campanya de 0 a 3, pantalles res, per tal de prevenir l'ús de pantalles mòbils i tabletes a infants menors de 3 anys. És dimecres i, per tant, cap a 3 quarts de 9 del matí ens visita el jurista i professor de l'ISCRE, Paolo Gibrotto, amb qui analitzarem, atenció, un per un els principals protagonistes del que han estat 4 mesos de judici al Tribunal Suprem. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció Mercè Raga, Berta Sacanell, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Va, comencem. I comencem, com dèiem, amb la informació més destacada, i és que Celestino Corbacho passa al grup de Ciutadans com a independent a Barcelona.
Sí, finalment, Joan, l'exministre i exalcalde socialista, va votar dissabte, recordem-ho, a favor de Ada Colau com a alcaldessa. Corbacho assegura que amb els taronges podrà tirar endavant més propostes. Avui, per cert, també escoltarem en Manuel Valls, que compareix després de la ruptura amb Ciutadans. Per la seva banda, Ada Colau admet a RAC1 que s'ha arribat a plantejar abandonar la política. Ho va fer durant aquesta entrevista, d'on també vam poder veure, vam poder escoltar, mai millor dit, una alcaldessa emocionada.
Mentrestant, a Madrid es va tancant els serrells de governs de la comunitat i de la ciutat.
A mig d'aquests moviments, l'Ajuntament madrileny ha retirat les pancartes contra la violència masclista dels districtes de Madrid. Ciutadans remarca que els districtes que dirigeix sí que mantenen aquests cartells. I, per cert, YouTube tanca el canal de Vox per denúncies d'infracció de drets d'autor. El partit d'ultradreta havia denunciat prèviament el tancament del seu canal sense cap explicació.
El president Carles Puigdemont ha confirmat la seva presència el 2 de juliol a la Constitució del Parlament Europeu a Estrasburg.
Això suposaria la primera visita del president a França des de que és a l'exili. A més, per aquella jornada s'ha convocat una protesta a l'exterior de la cambra en defensa de l'alliberament dels presos, com també de l'autodeterminació. En una roda de premsa, el Parlament Europeu aquest dimarts també ha assegurat a Puigdemont que recorrerà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per poder assumir el mandat com a eurodiputat. No ha concretat per quina via presentarà la queixa al tribunal amb seu a Luxemburg, però que confia que aquesta instància europea tindrà l'última paraula sobre la seva situació després, recordem-ho, que la Junta Electoral Central rebutgés que el seu advocat Gonzalo Boye recollís l'acte en nom seu i també del eurodiputat electe Toni Comín.
Operació policial en marxa contra el tràfic de drogues al Prat de Llobregat.
Mossos, la Policia Nacional i Guàrdia Civil estan fent diversos escorcolls al barri de Sant Cosme per desmantellar un grup criminal.
I la justícia europea tomba el sistema de peatges alemanys per discriminatori.
Doncs sí, aquest sistema de peatges alemany preveia desgravar l'import de la vinyeta, però només els vehicles registrats a Alemanya.
Rècord de sol·licituds d'asil a Espanya que s'acumulen i la majoria rebutgen.
Atenció, perquè al món hi ha 70 milions de persones desplaçades a causa de la guerra, els conflictes o bé la misèria, i el Mediterrani és la ruta migratòria més perillosa.
Ho dèiem a l'inici, 90.000 peticions sobre la taula de l'Estat espanyol pendent de resolució. Arrenca a Florida la nova campanya de Donald Trump de cara a les eleccions de 2020. Berta Sacanell.
El president nord-americà ha iniciat la seva campanya de reelecció amb els mateixos atacs i el mateix discurs que ha mantingut durant tota la legislatura. Davant 20.000 persones, ha presumit del bon estat de salut de l'economia dels Estats Units i de les polítiques migratòries que han posat en marxa.
I atenció, Angela Merkel pateix uns forts tremolors en un acte oficial i ho justifica per la calor.
Els tremolors han estat enregistrats en directe mentre la cancellera escoltava l'himne alemany al costat del president ucraïnès.
La líder de Hong Kong demana perdó, però l'oposició anuncia noves mobilitzacions.
Carrie Lam atura la tramitació de la llei d'extradició, però no la retira.
Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, reuneix per primera vegada amb Macron a l'Elisi.
El president de França i copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron, va rebre ahir el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, en el Palau d'Elisi francès, en la primera trobada de la legislatura dels màxims mandataris del Principat.
I notícia d'aquelles que ens fa sentir orgullosos de la nostra ciència. Bellvitge implanta per primer cop un cor artificial total a un pacient.
Fins ara, l'Estat espanyol només s'havia implantat amb èxit un dispositiu com aquest.
Òmnium Cultural projecta un gegant, ho tornarem a fer, el disseny Hub i la Torre Glòries.
Quan fa una setmana del final del judici el procés, l'entitat sobiranista ha reivindicat per sorpresa el missatge de Jordi Cuixart en dos edificis emblemàtics de Barcelona. Això mentre que Amnistia Internacional ha tornat a demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
I notícia de la qual n'haurem d'estar molt pendents. Facebook crea Libra, la primera criptomoneda d'una empresa tecnològica.
L'empresa tecnològica Facebook i 27 organitzacions més han anunciat aquest dimarts a San Francisco la creació de Libra, una criptodivisa dirigida als usuaris de les seves aplicacions, que entrarà en funcionament l'any 2020. La moneda virtual es podrà utilitzar entre particulars o establiments i estarà integrada a WhatsApp i a Facebook Messenger.
Pels fans d'aquells anys, Sau 30 anuncia un concert a la carta al Palau de la Música Catalana.
El concert, que tindrà lloc el 15 d'octubre dins el festival Músiques Sensibles, permetirà al públic triar les cançons que vol escoltar.
I en esports, Mercè?
Doncs mira, Joan, el Barça no contempla fitxar Neymar. Les últimes notícies que apuntaven que el brasiler podia tornar al Barça, ara algunes fonts qualifiquen de fum totes aquelles especulacions al voltant d'aquesta tornada i veuen impossible el seu retorn al Camp Nou.
8 i 10 minuts, si sortim de casa i anem cap al quiosc, que hi trobarem avui?
Doncs mira, si et sembla, comencem amb la portada del diari Ara, que es fa ressò d'aquesta crida d'atenció pel que fa a l'estat de salut d'Angela Merkel després dels tremolors. Ella mateixa va assegurar que està bé després de prendre 3 gots d'aigua. També en aquesta portada principal del diari Ara destaquem aquest titular. Les vendes de cava cauen un 12% a Espanya pel procés. El sector reconeix obertament per primer cop que el 2018 va patir un boicot polític a l'estat espanyol. Les exportacions rècord van permetre que el descens global del sector només fos d'un 0,2%. Si parem l'ullada a la portada del diari El Periódico, es fa ressò d'aquesta notícia. Brussel·les elogia el pla de renovables espanyol. La desertització avança en els fons marins. L'emergència climàtica i la pesca abusiva arrasen la flora al Mediterrani. També com a subtítol d'aquesta notícia, el desglàs empenya els ossos polars cap a les ciutats del nord de Sibèria. I també avui informa El Periódico que han quedat imputades 15 empreses per les comissions del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya. És una causa que s'estaria investigant al Tribunal Suprem. Pel que fa a La Vanguardia, Trump carrega contra Europa i aviva la guerra comercial. El president dels Estats Units afirma que la Unió Europea vol exportar més i també a la portada d'aquest diari es fa ressò de la notícia que coneixíem ahir, aquest fiasco de Qatar 22 que correrà a Platini. La policia estaria interrogant l'expresident de la UEFA per corrupció per haver adjudicat el Mundial de Qatar. I El País, atenció, perquè tant El País com La Vanguardia es fan ressò d'aquesta imatge, aquesta imatge clara dels 4 expresidents de l'estat espanyol que estan esperant el rei. Són Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar i Felipe González, que esperen l'arribada de Felip VI a una reunió del Reial Institut Elcano amb vigílies de l'aniversari de la seva proclamació. 5 anys ja com a rei.
Déu-n'hi-do.
I, si et sembla, també a la portada del Punt Avui, fan servir aquest titular, ofensiva a Europa. Puigdemont i Comín portaran al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el vet de l'Estat. El seu escó com a eurodiputats creix el suport de diputats europeus que reclamen el respecte pels drets dels exclosos per la Junta Electoral Central. I també al Punt Avui busquen el germà de la noia morta a Mataró. La mare arriba de Rússia i ja ha posat la denúncia.
Doncs vinga, 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora al matí informem ja de 2 incidències. Un accident a la C-17 a Lliçà d'Amunt amb un carril tallat i 7 quilòmetres de cues des de Canovelles, que afecten en el sentit sud, i també un vehicle avariat a l'autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat, que talla 2 carrils i que provoca 6 quilòmetres de cues sentit Igualada. També circulen dificultats a la corona de Barcelona, sobretot a la C-58, amb bastanta densitat des de Terrassa en sentit sud, retencions de 8 quilòmetres, i també entre Barcelona i Ripollet sentit nord. També bastantes dificultats per enllaçar amb el nus de la Trinitat. A la P-7, a Papiol, retencions en el sentit Martorell, i també a l'autovia des de Pallejà fins a Cornellà, sentit Barcelona. D'altra banda, també tenim retencions en els trams habituals de la B23, a la C32 o la C16, i també destaquem a aquesta hora al matí les llargues aturades a les 2 rondes que afecten en els 2 sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, i sapiguem també si hi ha alguna incidència a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. I pel que fa al temps, Mercè Regàs.
Mira, les pertorbacions es troben al nord d'Europa, Joan, o es desplacen cap a aquell sector de manera que deixa el Mediterrani lliure de borrasques. El nucli més càlid el tenim situat al Mediterrani central cap a Sicília i Sardenya i ens agafa de resquillada. Hem de dir que el dia avui serà radiant de sol, només a primera hora del dia, i hi haurà núvols baixos al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i alguna teranyina cap a la costa central. A partir del migdia, fruit de la calor, els núvols començaran a aparèixer sobre el Pirineu. Com que no hi haurà condicions perquè les nuvolades creixin, no es desenvoluparan prou per deixar precipitacions. No plourà al lloc del país.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs a aquesta hora, en aquest programa, volem parlar del que ja es coneix com la revolució dels paraigües a Hong Kong arrel de la nova llei d'extradició del govern de Carrie Lam. En parlem de tot plegat amb el politòleg i expert en relacions internacionals, Ernesto Pascual. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot de què es tracta i com afecta ben bé aquesta llei d'extradició a Hong Kong.
La llei d'extradició era la possibilitat de que qualsevol perseguit per Xina pogués ser extradit des de Hong Kong via directa a Pequín i ser jutjat allà. Mm. Això té afectacions greus perquè no només és als nacionals sinó també als estrangers i, per tant, des del primer moment va haver-hi una oposició gran i es qüestionava la independència de Hong Kong, que fins al 2047 té assegurat un estatus lliure, i la possibilitat de que fos una seu internacional de negocis degut a aquesta pressió de Xina.
Tot plegat és la gota que ha fet vessar el got contra el govern de Lam?
Sí, més que res perquè hi ha una oposició gran al sistema xinès d'un país, dos sistemes, que és tal i com ells denominen aquesta situació especial en la que Hong Kong té un estatus diferent del de Xina, però que intenten, o els xinesos volen que sigui el mateix país, que estigui en el continent, i realment ells volen mantenir aquesta independència. I això és el que ha provocat la revolta total, sí.
La revolta total, unes manifestacions multitudinàries on la policia, per cert, hi ha resposta amb violència.
Sí, i de fet, la segona manifestació, que encara va ser més multitudinària, es calcula que quasi ve 2 milions de persones, directament ja feien papers dient que, i protestes dient que no els disparessin, que pensin en el jovent, en els estudiants, que era gent pacífica i que estaven protegint la llibertat.
Que ens arribi totes aquestes imatges, totes aquestes notícies, és perquè Hong Kong precisament conserva aquest estatus de semiestat independent de la Xina?
Sí, el que es juga a Hong Kong bàsicament són dues coses. La Càmera Americana ja va dir que aquesta llei era un desafiament a aquest estatus. Es va produir ràpidament grans financers que tenen la seu a Hong Kong, van començar a traslladar capitals a Singapur, és a dir, és una afectació real econòmica. I una tercera cosa que ens juguem allà és, o sigui, Xina està intentant desenvolupar una política expansionista a tot el que és al voltant del mar de Xina, fins i tot construint illes artificials per conquerir més territori dins de l'oceà, i té un altre punt calent, que és Taiwan, i que pretén fer absolutament el mateix. I bueno, Taiwan estan en plenes eleccions, els partits eren més o menys febles en procés electoral, perdó. Estaven més o menys febles en la posició davant de Xina, i ara això ha tingut un efecte rebot que el president taiwanès en aquest moment s'ha declarat a favor dels manifestants, no? Perquè també els taiwanesos estan en contra d'aquesta idea d'annexionar-se a Xina.
Finalment, ens assabentàvem precisament avui que Carrie Lam ha paralitzat la tramitació de la llei i ha demanat perdó. Servirà d'alguna cosa, això?
Els manifestants demanen la seva dimissió, però també hi ha una part, com a tot moviment, hi ha una part més pragmàtica que pensa que la dimissió no portarà res especial més que una altra persona que potser és pitjor, més dolenta o fins i tot més dura amb els manifestants, perquè recordem que, clar, aquestes manifestacions amb disturbis tenen penes de 10 anys de presó a Hong Kong. I aleshores, no és una broma. Ha fet moltes concessions, com acabes de dir, ha demanat perdó, ha retirat la llei i fins i tot ha deixat fora, o sigui, ha deixat en llibertat els detinguts, excepte en les últimes hores els únics que estan detinguts són els 5 que van agredir a policies, no? Però ja ho veurem. Això sí que és una de les clàusules que demana els manifestants per no seguir mobilitzant-se, però a més la dimissió, doncs, el que et dic, que potser li posarien perquè no és democràcia directa, no poden escollir a qui posen, aleshores potser posen amb una altra persona al govern xinès que és més dur encara.
Senyor Pasqual, per últim, i per entendre del tot tot plegat el que està passant allà i per intentar fer alguna comparativa, seria una bona comparativa el que està passant allà al 15M? És el 15M xinès?
No sé si és un 15M, perquè el 15M és més redistributiu. En aquest cas, és una lluita més per la independència venint-se... o sigui, per la independència de dret que tenen, d'un estatus especial, que, clar, si ho mires des del punt de vista de no estar sotmès a un capitalisme d'estat, com és el sistema xinès, no, que més aviat en moltes coses no és prou democràtic, si ho mirem des del punt de vista de la protecció de la democràcia, possiblement ho és, però en general és un tema molt específic, més que res, de mantenir l'estatus.
Senyor Ernesto Pasqual, politòleg i expert en relacions internacionals de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos-ho tot plegat, que déu-n'hi-do el complicat que és d'entendre a vegades el món. Fins a propera, gràcies.
Gràcies a vosaltres i per la confiança. Adéu.
A primera hora. La informació que necessites per començar el dia.
21 minuts que passen de les 8 del matí, també per començar el dia bona música. Recordem-los, Sopa de Cabra, Cercles.
Els camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen al seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que la mort va renovar.
Pots passar pel món plorant, però res no és per sempre. Els fills dels homes van cantant dins del cercle constant. Les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que la mort va renovant.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos, pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel.
Dos minuts i mig i arribarem a 8:45 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem avui Sant Romuald, el qual va viure a cavall dels segles X i XI. Naixement a Ravenna i fundant després els Camaldolencs, l'any 980. Però avui també és la diada de dos sants germans màrtirs de força predicament en un dels barris de Barcelona, abans poble independent. Ens referim a la celebració de Sant Gervasi, o Gervàs, i Protasi. I anem després d'aquests dos sants masculins a dues santes femenines. Una és Santa Aurora, verge i màrtir, i l'altra Santa Juliana Falconeri, religiosa servita, que va morir l'any 1341.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I obrim també aquesta hora plena de l'agenda. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Bon dia.
A Barcelona seguirem el rostre de l'ou com balla.
L'ou com balla és el símbol més popular del Corpus barceloní. Durant la passejada per anar a veure l'ou, podreu visitar els patis interiors del Museu Frederic Marès, el de la parròquia de Santa Anna, els jardins Rubió i Lluc i la catifa de flors de la Casa dels Entremesos. L'ou com balla farà el seu debut el 19, del 19 al 23 de juny al claustre de la Catedral de Barcelona.
I a Tarragona, cicle Primavera Musical, aula de música de la Universitat Rovira i Virgili.
L'Orfeó de la Universitat Rovira i Virgili interpreta Fuga geogràfica amb el pianista Àlex de Castro i la direcció de Núria Jiménez. Es tracta de la peça més coneguda per a cant coral escrita pel compositor alemany Ernest Toch. El concert tindrà lloc a l'Aula Magna del Campus Catalunya avui dimecres de 8 a 9 de la tarda.
A Lleida, homenatge al poeta Joan Brossa.
Organitza Ràpsodes del Segre. Es tracta d'un recital de poesia per redescobrir la filosofia en l'obra poètica de Joan Brossa. en el centenari del seu naixement. El recital tindrà lloc avui a les 19, avui el 19 de juny al Cafè del Teatre a les 8 de la tarda.
I finalment anem cap a Palamós Biblioteques amb denominació d'origen.
Recital de poesia acompanyats d'un bon vi a la vora del mar. Aquesta és la seductora iniciativa que ens proposa Palamós a la platja del Castell a les 7 de la tarda, a càrrec de Josep Pedrals, poeta ràpsoda, i el sommelier Clar Antúnez, amb testos de vins de denominació d'origen l'Empordà del Cellers Masoller. Organitza la Biblioteca Lluís Barceló i Bou i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
I a les xarxes, què s'hi cou a aquesta hora, Mercè Arrega?
Mira, doncs un missatge de Lluís Puig, tant a Instagram, el seu compte d'Instagram, com també a Twitter, des de l'exili, des del seu compte, com dèiem, anuncia que el seu pare ha mort. L'exconsell explica que ho ha fet després d'acomiadar-se de tothom i es queda amb una lliçó de dignitat i estimació per part del seu pare. L'última voluntat del pare de Lluís Puig, escriu en el mateix text amb una fotografia de tota la família, és que tot el que faci sempre el fascinar amb la cara ben alta. I també avui ens volem fer ressò en el món de les xarxes d'una monja de 99 anys que emociona el món entrenant a un equip de bàsquet.
Home.
Us ho expliquem.
Ho has d'explicar, ho has d'explicar.
És una monja doncs, que s'ha fet viral perquè després de la victòria del seu equip, és una monja doncs, que en les tasques d'aquest equip, que són els Loyola Chicago, que ella s'encarrega, diguéssim, de la direcció espiritual des del 1994. Hem de dir que és un dels personatges més carismàtics, més ovacionats durant els partits,
faltaria,
quan surt el seu nom, i de la seva tasca, i sobretot després d'aquesta victòria del seu equip, doncs s'ha fet viral. I tothom l'estima molt.
I tant. Molt fan d'aquesta monja. Només, com es deia l'equip?
Mira, l'equip són els Loyola de Chicago. I hem de dir, per ser Joan, que, clar, la monja va néixer a San Francisco, als Estats Units, el 1919, quan encara no existia ni la NBA, ni la Lliga Nord-Americana, o sigui, imagina't. Sí. Però li agrada aquesta passió que té pel bàsquet, doncs l'ha portat a dirigir espiritualment als seus jugadors.
Estic ansiós per conèixer les cheerleaders del Loyola de Chicago.
T'informem del que ha passat. Passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Un viatge que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària, i treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Avui, a un quart de 10 del matí a la Fórmula Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, d'aquí una estona, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Pensa en un objecte que ha facilitat moltíssim la vida als pares i mares dels nadons i que es va perfeccionant any a any. Un bolquer? De debò? Segona oportunitat. Pensa en un altre objecte. Un que fa que un infant es tranquil·litzi. Vinga, va. Una altra oportunitat. Pensa en un altre. Un que fa que un infant es pugui quedar amb gairebé qualsevol persona que en tingui cura. Havies pensat en aquests? Ens referíem a aquests. Tanmateix, cada vegada hi ha més evidències científiques que ens alerten del perill de l'exposició dels infants menors de 3 anys a les pantalles. Creus que exagero? Et convido a pensar-hi.
els àpats.
Doncs sí, arriba l'estiu, i amb l'estiu moltes sortides en família, la muntanya, la platja, sortides culturals, de relax, d'activitats, però cada cop una cosa s'hi fa més present, les tauletes i els mòbils que els pares i mares deixen als fills, cada vegada més petits, perquè es distreguin. Per parlar-ne de tot plegat, avui és a l'estudi de Ràdio Estel Anna Ramis, com ella es presenta al seu web annaramis.cat, mare, mestra i pedagoga. Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Deia, cada vegada més tauletes, més mòbils, en entorns fins i tot naturals i cada vegada a una edat més precoç, oi?
Sí.
És, 0-3.
És una cosa que ens fa patir, per això hem engegat aquesta campanya, perquè una criatura abans dels 3 anys no n'ha de fer res d'una pantalla gran, televisor o petita, mòbil, perquè necessita bellugar-se, escoltar, que l'escoltin, moure's, descobrir, fixar-se en l'expressió d'una cara, que alguna cosa li cridi l'atenció anant pel carrer, necessita aprendre-ho tot.
De seguida et pregunto quins riscos es corren com a societat cada vegada amb les tauletes més presents, però sí que volia preguntar-te abans qui corre més risc, si els pares i mares o els fills?
Els fills, perquè una criatura petita és un ésser que té tots els drets però no té encara llengua per parlar i reivindicar-se. El que deia, una criatura petita necessita aprendre tota la vida, necessita llenguatge per poder pensar, necessita veure la cara dels pares quan està parlant-los, no que els pares mirin pantalles, necessita aprendre-ho tot. Aleshores, una criatura que es passa moltes hores, o unes quantes hores, o força hores, davant d'una pantalla, perd oportunitats de fer tot això que li és necessari i vital. Què es perden els pares? Doncs veure aquest nen en directe, perquè és que des que arriben al món els estem gravant, si a les sales de parts hi ha més càmeres que persones.
Fem el que fem als concerts amb nanos, oi?
Exacte.
Podem acabar convertint-nos en una societat mecanitzada, tecnològica.
Sí, clar, podríem. Lo trist és que això, que no tot és negatiu, és dir, jo estic a favor dels mòbils, les tauletes, les pantalles, la tele, a casa, en família, sí, a veure, el que no podem fer és aïllar-nos del món, o si algú ho vol fer endavant, però jo penso que el que s'ha de fer és la justa mesura. I quina és la justa mesura per un infant petit menor de 3 anys? Res, zero. L'única excepció seria si el pare o la mare o els avis estan lluny i amb una videoconferència els puc apropar. Home, no deixem de fer-ho, però seria l'excepció.
Com ho evitem tot plegat si la criatura ho veu per tot arreu, això de les tauletes, això dels mòbils, els aparells tecnològics? Què els oferim com a alternativa?
Clar, les criatures ho veuen, però ens veuen a nosaltres fent servir aquestes tecnologies.
Per tant, això és dels grans.
Bueno, veuen que el pare o la mare estan moltes hores enganxats al mòbil, a la tauleta o a la tele, i veuen que el pare i la mare generalment s'ho passen bé, disfruten, fem una cara somrient quan tenim... I que hi tenim molta tendència, és a dir, que hi anem molt sovint a tocar el mòbil, no? Ara hi ha apps que et permeten veure quanta estona has estat tot amb el mòbil a la mà i què has fet servir, no? Doncs ells això ho aprenen. Què és el que podem fer? Doncs aprofitar l'arribada d'una criatura a la família per moderar el nostre ús de pantalles. Evidentment, és un estri fantàstic per treballar, per divertir-se, però és que podem treballar i podem divertir-nos i podem relacionar-nos també d'altres maneres. I amb el nostre fill, necessàriament, ha de ser deixant al marge les pantalles. Per tant, no estaria mal, les mares que estiguin embarassades, l'altre dia parlava amb una i deia, potser m'hauria de començar a posar règim de pantalla per entrenar-me per quan tingui la criatura. Home, mentre el tens al pit, mira-te'l amb ell, no aprofitis per enviar missatges. Aleshores, què podem fer? Doncs podem fer allò que es feia fins fa 8 o 9 anys. És que no fa tant que tenim el WhatsApp ficat al mòbil. O quan tens el nen a casa i es posa pesat perquè és l'hora d'abans d'anar a sopar, deixar-li obrir l'armari dels tàpers de la cuina, que no fa mal a ningú, i que saps que si es desendreça en un moment ho tens endreçat. O deixar-li 2 dits d'aigua, si és una mica més gran, i que vagi fent una mica de remullades-se dintre la banyera. I ara, de cara a l'estiu, de cara a les vacances, hi ha tantes coses precioses a fer. Tenim més oportunitats d'estar en contacte amb la natura. Doncs mirem-la, toquem-la, fem files de pedretes, posem troncs, fem coses amb fulles, fem forats a la sorra.
Puntualment, però, està bé fer servir alguna aplicació per calmar la criatura quan allò s'enfada molt, quan comença a plorar, quan agafa alguna rabieta?
Justament per això, no. És a dir, els nens ploren i s'enrabien perquè tenen poca mesura de control emocional. Nosaltres, els adults, hem après si som adults, com cal, hem après a tenir aquest control emocional. Quan una criatura s'enrabia, fer-li passar l'enrabiada amb una anestèsia, no és tractar bé l'enrabiada, no és ajudar-lo a gestionar bé els seus sentiments. I el mòbil o la tauleta és una anestèsia, és una fugida de la realitat, és una droga.
Per tant, és egoisme per part dels pares, usar
sí, això? Sí, sí, sí. O sigui, les tauletes i els mòbils són una eina de tranquil·litat pels pares i les mares, no pels nens. Els nens es tranquil·litzen de moltes altres maneres, fonamentalment amb la veu serena i tranquil·la del pare i la mare. Si quan el nen està histèric tu t'hi poses més, l'escalada és a l'infinit.
Ara, segur que ens està escoltant algun pare, alguna mare que està pensant allò de bé, si jo deixo els meus fills a alguna tableta perquè mirin allò, dibuixos en anglès, perquè així aprenen un altre idioma i s'acostumin a un altre idioma...
Doncs a partir dels 3 anys, si ho fan com a màxim uns minutets al dia, doncs fes-ho. No et pensis per això que aprendrà idiomes perquè hi ha una app. Aprendrà idiomes perquè té un bon mestre a l'escola o perquè algú de la família n'hi parla, siguem sincers. Aleshores, si li deixes, ha de ser doncs, amb un programa que tu controlis, quan comença, quan s'acaba, i a poder ser assegut al seu costat. Però res de deixar el mòbil o la tauleta oberta al YouTube. Perquè després d'aquest vídeo n'entrarà un altre.
Perquè quedi clar, es pot aprendre o no es pot aprendre amb la tecnologia?
Sí.
Nanos tan petits,
No, no, tan petits no. Uh-huh. A veure, un nen molt petit necessita el cos per aprendre, necessita bellugar-se. Aprendre a escriure primer s'aprèn amb el cos, a dalt, a baix, endavant, endarrere, giro, tombo, torno enrere, que doncs, això és el que serà el traç a l'escriure, no? Uh-huh. I a llegir, d'acord, se'n pot escriure sobre una tauleta, però jo reivindico els llibres de paper i els llibres d'imatges. Ara, tu em dius, poso el Pocoyo, poso el Mic. Jo et dic, uns minuts. Però abans dels 3 anys no els cal per res. Penseu que l'aprenentatge es fa sobre tot el que hi ha en el món. Hem d'aprendre-ho tot. A llegir la cara de la meva mare quan s'està disgustant. I ara ho veig, que es disgusta. Doncs vaig a veure com modulo la meva conducta a la cara de la mare. Això és llegir imatge.
Parles sovint i en parles molt de l'honestedat, de que els pares han de ser honestos amb els nostres fills. Per què?
Doncs justament per això, perquè si jo li estic dient nen, el mòbil no, nen, tantes hores de pantalla no, nen, no et puc deixar jugar més estona a la Wii o el que sigui, no pot ser que el nen vegi que jo, així que ell se n'ha anat de l'habitació, engego el mòbil, em torno a posar... Per tant, això que deia, una criatura és una oportunitat de testejar la meva capacitat de contenció.
Hem de tornar a aprendre a educar? Amb totes aquestes noves tecnologies, amb...
Clar, cada generació té el seu repte i la generació de pares joves d'ara tenen aquest repte. Els seus fills arriben i en diuen nadius digitals. No, no, els nens neixen amb el cervell igual ara que fa 10 anys. Uh-huh. El que ets digital ets tu, que tens això incorporat a la teva vida. El que has d'aprendre és a fer un lloc a la vida del teu fill, que és molt important, amb aquesta tecnologia que tens. No vol dir la tiris per la borda, eh? Uh-huh. Vol dir el vagis incorporant a mesura que tingui edat per fer-ho.
Tot plegat ho expliques al teu web i ho expliques molt bé a anaramis.cat, eh?
Sí.
Però és que, a més, també fas conferències, fas xerrades...
Exacte. Ara, de tota aquesta campanya que hem engegat amb el vídeo, que ara l'hem subtitulat i en castellà, per qui no l'entengui, sigui d'altres llocs del país, doncs estem preparant una conferència que ja l'hem provada amb alguns grups de pares i que realment dona respostes a què fem, doncs, no?, com si no hi hagués alternativa. Jo, si la gent vol venir a la conferència, a través del web la trobarà. I si no, aconsello parlar amb els avis. Com ho feien els teus pares quan tu ja ets petit, no?
Déu-n'hi-do. Va, un últim consell. Som en un restaurant que és típic, a més, que és d'aquell que passa cada dia. Estem en un restaurant amb la nostra criatura, volem que s'estigui molt quieta, però no li volem posar la tableta per tot això que ens has explicat. Què fem?
Perfecte. Doncs si tu has de tenir la teva criatura quieta durant unes hores, l'has d'haver permès que es bellugui una bona estona abans. No pretenguis tenir-lo tot el dia veient pantalla, quiet o aturat, i després al restaurant dues hores més. Primer que es bellugui, que la criatura que es belluga està bé. Quan estan malalts és quan s'estan quiets. Sí. Després, si ha bellugat prou, li pots dir, aquí es dina quiet, perquè si no, molestes els pares, molestes els cambrers que circulen, molestes la gent. Procurar que el menú sigui una cosa que li agradi, perquè si estem al restaurant, les provatures millor les facis a casa, el restaurant posa-li fàcil, i portar allò que portàvem les mares d'abans, una bossa de la Mary Poppins, amb llapisos per pintar,
veritat,
papers, playmòbils, cotxets, i quan se t'acaben aquests recursos, portar La carta al restaurant, veure els dibuixos que hi ha, fer entrar la carta de postres i que pugui començar a triar ja què voldrà sobre les fotografies, guaitar que divertits són els cambrers, les cambreres que van vestits d'una manera o d'una altra, baixar de la cadira i anar al lavabo, que ja és una manera de sortir i caminar una mica, però ho has de portar pensat. El que no pots pretendre és anar al restaurant, no voler-li donar la tauleta i el mòbil, que seria el que s'ha de fer, però no portar alternatives.
Hem oblidat d'alguna manera que tenir una criatura també és un esforç?
Clar, és un esforç perquè és una vida que necessita i et demana molt de tu. Per sort, la majoria de parelles avui en dia tenen les criatures quan volen i quan en tenen ganes i quan pensen que es poden dedicar a ells, però tenir-lo no és cap mèrit. El fet és criar-lo i donar-li una existència amb tot el ple sentit. Què vol dir això? Està per ell.
Anna Ramis, pedagoga, mestra, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des del Pla de la Seu de Barcelona la missa del Corpus Christi, una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que coincideix també amb el Dia de la Caritat. Us esperem aquest diumenge a 6:45 de la tarda, en directe, aquí, a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia Bíblica, de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia Bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93-363-5760. 93-363-5760. Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Vinga, doncs, 2 minuts que passen ara mateix de 8:45 del matí. Encetem un nou vist per sentència. Per tant, saludem el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto. Molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
Vam dir que avui faríem una espècie d'1 per 1 del que han estat els protagonistes al judici que ha durat aquests 4 mesos al Tribunal Suprem, Eulogi. Per tant, què et sembla si comencem? Pels noms de la Fiscalia, diríem, eh?
Bé, sembla bé.
Sí?
Sí.
Som-hi, preparats?
Potser són els més controvertits.
Sí?
Sí.
Vinga, va, Javier Zaragoza.
Bé, Javier Zaragoza, des d'un punt de vista ja més que jurídic, potser podríem dir que és l'ideòleg, l'autor intel·lectual del discurs oficial de l'Estat en aquest procés. Molt excedit en qüestions jurídiques. En quan dic excedit, estem en un procés penal i ell s'ha basat sobretot l'acusació i tota la conducta durant les 52 sessions en una politització absoluta del seu discurs i dels fets, o sigui, polititzar els fets penals per deixar clar que el que s'ha de defensar és l'essència de l'Estat més que la tipificació penal, que és el que hauria de mirar el tribunal. Parlar en conclusions de que s'ha de mantenir la presó provisional fins a la sentència perquè no es pot consentir una resistència civil, paraules textuals, a l'ordre constitucional, quan la resistència civil no és cap delicte i l'ordre constitucional no és el codi penal. Recordem que un tribunal penal només pot jutjar allò que està tipificat, per molt que no li agradin els fets que es produeixin, només és delicte allò que la llei diu que és delicte, doncs és un excés en les seves facultats de fiscal i, per tant, queda molt evidenciat que tot és un discurs preparat. A mi el que més em va impactar és, en la fase de conclusions, tenir-les escrites abans d'acabar la frase documental. Per tant, vol dir que no... que era igual. Ells tenen, des del punt de vista de la Fiscalia, el seu discurs preparat, i és igual les proves que s'acreditin o no s'acreditin en el tribunal. Com a mínim, una mica de guardar les formes hauria estat d'agrair.
No sé si també controvertida Consuelo Madrigal.
A veure, Madrigal, més que controvertida, a mi m'ha semblat honestament superada per les circumstàncies. Potser la seva preparació prèvia per uns fets com aquests era la menys adequada dels quatre membres del Ministeri Públic. Ella venia de tota la vida de Fiscalia de Menors, el qual és una tasca, jo que la setmana passada parlàvem de la formació per evitar casos d'abusos i demés, no? És una tasca essencial per l'Estat i per la societat, però són fets que queden molt lluny de qualsevol tasca amb menors. Per tant, honestament, m'ha semblat molt superada per les circumstàncies i ens ha deixat imatges inoblidables per la història de la justícia espanyola, com dormir-se una vista o una sessió del judici, etc. No? Això també demostra la poca empatia amb les circumstàncies. El fiscal, més enllà de mantenir l'acusació, l'esperit de la Fiscalia és buscar la veritat i, per tant, has d'intentar escoltar els acusats, sigui en un delicte de furt, de robatori, de violació, d'estafa o de rebel·lió, sedició i tot el demés. Llavors, superada i molt poc empàtica.
No sé si el més dur de Fiscalia, Jaime Moreno.
El més dur perquè podríem dir que era el més parcial, també. Jaime Moreno, jo hauria intentat una recusació fins a les últimes instàncies, si hagués estat advocat de la defensa. Era assessor adscrit al PP, obertament, no es pot negar. Assessor de la FAES, ponent en cursos de la FAES, assessor de Gallardón i de Mariano Rajoy. Clar, la Fiscalia, en un cas tan important per la història democràtica de l'Estat, és allò de ser-lo i parecer-lo, no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Per tant, una posició tan parcial, quan després hi ha acusacions populars, que ja són parcials, ja poden mantenir aquesta línia legítimament i amb tot el seu dret, potser des del punt de vista de la Fiscalia ha estat excessiu. Recordem també que va ser el fiscal que va fer la tramitació i les al·legacions del cas del conseller Homs, i per tant, insisteixo, jo hauria intentat una recusació, encara que el fiscal no és el jutge, vull dir, però a nivell de mà estesa que haguessin canviat el fiscal. El jutge tu el pots recusar. El fiscal no és el mateix mecanisme, però bueno, hi ha maneres políticament d'intentar... I aquí jo crec que la Fiscalia ha tingut un dels punts febles que es quedaran a revisió.
I encara ens queda un altre fiscal, Fidel Cadena.
Fidel Cadena, jo diria que ha estat molt de cara a la galeria, preparant carrera, vull dir, accedit per agradar. M'agradar aquí, pues, a uns potencials oients del seu staff jeràrquic. Comparar la violència del 23F com a menys violència que la de l'1 d'octubre, dient que la del 23F es va limitar a les parets del Congrés i que, per tant, no va posar en perill en cap moment l'estructura de l'Estat, i que la de l'1 d'octubre sí que ha estat violència, bé, és un brindis al sol d'algú que vulgui escoltar allò per promocionar. No té moltes més explicacions. A aquest nivell veurem si hi ha condemnes, quina argumentació es fa en una hipotètica, no dic que jo sàpiga que això ha de passar, ni molt menys, amb una hipotètica l'argumentació d'un indult, quan recordem que finalment, per exemple, l'autor material del 23F va ser indultat. Per tant, Esquet és un fiscal que ha dit que l'1 d'octubre va ser més violent que el 23F. Per això dic excedido, per agradar.
Anem a l'advocacia de l'Estat, que hi formava part més persones d'aquesta advocacia de l'Estat, però qui ha estat protagonista, i dèiem avui, els més protagonistes, ha estat, sens dubte, Rosa Maria Seoanen, i que sigui per les seves picabaralles amb Manuel Marchena.
Bé, jo diria que va ser un moviment polític d'última hora, per intentar rebaixar el to i distendir el procés. La Fiscalia, encara que és un òrgan jeràrquicament instrumental del poder executiu i, per tant, del govern, és un cos autònom on l'anterior govern ja havia col·locat, com hem dit, una mica les seves fitxes. Per tant, la manera que va tenir el govern actual d'intentar rebaixar el to és a través de l'advocacia de l'Estat. Amb el seu discurs de no violència, jo veig una línia política clara del govern actual per intentar rebaixar el to. I amb aquesta oposició a Marchena, que ja en parlarem si ens dona temps avui, que ha estat també molt, molt protagonista, per dir-ho així, era una mica la manera de mostrar per part del govern aquest enfrontament amb la judicialització, del cas. Bé, arriba d'última hora, repetiríem una mica el que hem dit de la Fiscalia. No venia del món jurídic, directiva de DIF, seria una mica aliena, com hem dit, de la fiscal Madrigal, aliena a tot això, i potser li ha vingut gran. S'ha vist una mica carent de nocions del procediment en alguns moments, i sobretot, doncs, per això diria, activista, una mica amb voluntat d'estar enfrontada per demostrar la independència de l'advocacia de l'Estat respecte al tribunal.
Com ens queda poc temps, a Eulogi, faré un passar palabra de l'acusació popular. Ja si un temps després sí que ho farem, però faig de moment un passar palabra d'acusació popular. I m'interessen més les defenses. Andreu van den Einde.
Andreu van den Einde és potser el que més també s'ha evidenciat en un paper actiu, amb una defensa més clara i oposada a seguint una mica el que dèiem de Rosa Maria Seoanen, amb el jutge Marchena, no? El que ha tingut més ganes de buscar un enfrontament directe a nivell processal. De tota aquesta alineació que estem repassant, potser el davanter centre ha estat Marchena, i és el que ha marcat una mica la línia d'actuació tant de les defenses i acusats. Andreu van den Einde i Jordi Pina potser han estat les dues defenses més actives, un més amb un discurs polític, un altre més amb un discurs jurídic, però honestament, en un cas com aquest, jo prefereixo una defensa activa. Per tant, m'ha semblat un paper molt adequat, intentant deixar en evidència moltes vegades els testimonis de l'acusació, els propis arguments de la Fiscalia, fent comparacions, podem dir, odioses per lo que seria l'estructura de l'Estat, intentant mostrar aquestes contradiccions del procediment per buscar la bona tutela penal del teu defensat. Notable.
A part meu, per elegància i contundència, Xavier Melero.
Perdó?
Elegància i contundència.
Sí. Bé, una línia molt activa. El paper més difícil de defensar, per ser potser una víctima col·lateral, era el de Carme Forcadell, a l'Orga Arderiu. Com defenses un cas tan difícil com aquest a nivell jurídic, no? Els tribunals, la preparació marca molt. És a dir, nosaltres diem, jo dic a classe moltes vegades, que de preparar-te bé un judici tens el 80% guanyat. Perquè, amb perdó, l'advocat contrari moltes vegades no se'l prepararà bé, per falta de temps, per volum, excés de feina, etc. Per tant, la bona preparació de les declaracions i del procés és el 80% de la victòria. aquesta bona preparació és el que diem de Federer en els partits, és el que diem de Messi, que es cuida, que no surt de festa comparat amb els brasileños, és l'elegància en el camp, no? Quan hi ha un jugador elegant, es diu, és un atribut essencial i un bon piropo, no? Per dir-ho així. Jo he trobat molt més preparades les defenses, vaig ràpid perquè se'ns acaba el temps, molt més preparades les defenses, i dintre d'aquesta preparació l'elegància de Xavi Melero és un piropo cap a la seva feina, una feina ben feta.
Amb 15 segons, i no podíem deixar d'anomenar-lo, Manuel Marchena.
Protagonista, massa seleccionador, massa presència a la foto, massa entitat al procés. El jutge ha de ser més discret, ha de passar desapercebut. Massa proper a la fiscalia, massa benvinguts. La separació de parts en el procediment ha quedat una mica qüestionada.
Elogi, gràcies. Fins la
setmana que ve. Seguim la setmana que ve.
Fet.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Carles Puigdemont i la plana major del PDeCAT aborden la confluència amb Junts per Catalunya. Un dels fronts més urgents que manté obert el president a l'exili és la necessitat d'organitzar l'espai independentista que lidera. Fa mesos que la cúpula de Junts per Catalunya intenta consolidar aquestes sigles facilitant una confluència amb el PDeCAT. Ahir mateix, un cop tancat el cicle electoral de les generals, municipals i europees, Puigdemont va abordar la situació amb bona part dels pesos passats del grup i també del partit. D'altra banda, el president Carles Puigdemont també ha confirmat la seva presència el dia 2 de juliol a la Constitució del Parlament Europeu a Estrasburg. Ahir, en una roda de premsa, va assegurar que recorrerà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per poder assumir el mandat com a eurodiputat. I encara, en clau política, us destaquem avui que Celestino Corbacho passa al grup de Ciutadans com a independent a l'Ajuntament de Barcelona. L'exministre i exalcalde socialista va votar, recordem-ho, dissabte, a favor d'Ada Colau com a alcaldessa. Corbacho assegura ara que amb els taronges podrà tirar endavant més propostes. Avui escoltarem, però, a Manuel Valls, que compareix després de la ruptura amb Ciutadans. Per la seva banda, Ada Colau va admetre ahir a RAC1 que es va arribar a plantejar ja abandonar la política, això durant una entrevista on va haver de parar perquè l'alcaldessa es va arribar a emocionar. I mentrestant, a Madrid es van tancant els serrells dels governs de la comunitat i de la ciutat. Enmig d'aquests moviments, l'Ajuntament madrileny ha retirat les pancartes contra la violència masclista dels districtes de Madrid. Per cert, YouTube també ha tancat el canal de Vox per denúncies d'infracció de drets d'autor. El partit d'ultradreta havia denunciat prèviament el tancament del seu canal sense cap explicació. Avui fa 10 anys de la mort de Vicenç Ferrer, un home d'acció obsessionat a treballar per aquells que més ho necessitàvem. I un apunt del temps, la calor toca sostre avui amb un mercuri enfilat cap als 35 graus. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Fórmula Estel, Joan Trias.
3 minuts i mig gairebé que passant de les 9 del matí. Seguim amb més bona música. Cliff Richard, The Young Ones.
Young ones, and the young ones,
A primera hora, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs un dia més saludem en aquests remeis de frare, Fra Valentí Serra. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Pau i Bé, salutacions. D'entrada, la mel, l'aliment natural amb més nombroses propietats. No n'hi ha cap altre que el superi. Antibacteriana, digestiva, calmant de la tos, el mal de gola, de les afeccions respiratòries, reforçant de les defenses, preventiva de malalties, desinfectant, cicatritzant, per atemperar les inflamacions articulars, reumàtiques, irritacions de la pell, picades. Moltes propietats. Forma part també de molts ungüents, juntament amb la cera, que també és un producte de les abelles. Sobretot aquelles mels que són més fosques, més espesses, aquelles mels que es bresquen en temps de tardor, abans d'entrar l'hivern, que són mels fetes amb l'última floració sobretot de plantes boscanes, com pot ser el bruc, fan una, o això, aquest arbre que es diu el... Ara em ve el nom... El garrofer, fan una mel, diguéssim, és molt, molt fosca, que és una mica, diguéssim, aspra de gust i no és de massa bon prendre, però que, en canvi, per associar-la amb els ungüents i per fer-ne aplicacions de medicina popular, són molt...
S'usa aquesta, eh?
Sí, 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 són molt estimades, aquestes, són molt estimades. Aleshores, no només té propietats la mel, sinó altres productes que ens aporten les abelles. Doncs la cera, que forma part pràcticament de tots els ungüents, perquè ajuda a transmetre els principis actius de molts medicaments, moltes plantes, però també doncs, hi ha, per exemple, el pròpolis, no? Que ho fa servir l'abella per que és fet de raïnes, caliba de diverses arbres.
Boníssim per la salut,
sí,
eh?
I que, bueno, ell ho fa per reparar les esquerdes dels bucs, no? Però té uns principis actius vitamínics molt importants i té efectes també antiinflamatoris i antibiòtics i antioxidants, és molt important. No cal dir el pol·len, eh? El pol·len que les abelles recullen ajuda, doncs, a augmentar les defenses de l'organisme i té moltíssimes vitamines. I no cal dir el que ara en diuen la geleia reial, que antigament se'n deia pasteta o llet d'abella.
Uh-huh.
Fins i tot hi ha una adagi que diu alimenta tant la mel d'abella com la llet d'ovella. I sobretot la llet d'abella, que és aquesta, la geleia reial, que, bueno, això ho segreguen les glàndules mandibulars de les abelles obreres i serveix, doncs, per nodriment del poll de les larves i la reina, i que té moltíssimes proteïnes, vitamines, i que actualment, doncs, s'aplica per la hipertensió, arteriosclerosis, eczemes, és realment un gran do. I fins i tot s'utilitza el fiblot de l'abella per dolors, diguéssim, reumàtics i articulars. I tot aquest conjunt d'aplicacions de la mel, de la cera, del pròpolis, del pol·len, de la gelea, n'ha nascut una disciplina dins de la medicina natural que es diu l'apiteràpia, que és la curació de les nostres malalties o la prevenció de les nostres malalties, servint-nos de tot el que ens aporta l'abella.
Però, Valentí Serra, parlem el proper dia de varietats i propietats?
Sí, home, i tant, encara podem seguir parlant, que és insaciable parlar de les abelles i de la mel, eh?
De l'abella se n'aprofita,
sí,
tot, eh?
Sí, i tant, que sí. Molt bé, gràcies. Adéu, si de vol, adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Sense una mà. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
19 minuts que passen de les 9 del matí, escoltàvem aquest Pay Me My Money Down de Bruce Springsteen, un clàssic del country nord-americà, i al seu costat llençat de l'Axan Busto. Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, què tal?
Molt bon dia, Joan.
Comencem?
Sí, comencem.
Món de les herències.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs com cada primer i tercer dimecres de mes tenim amb nosaltres, com ja saludàvem als estudis, a l'advocada Maria Elba Rojas del Bufete Rojas de Barcelona per resoldre els dubtes dels nostres oients i explicar els problemes que es plantegen habitualment en el seu despatx. Maria Elba, hoy queremos tratar sobre la legítima, ¿eh?
La legítima, mira que hemos hablado de la legítima aquí, ¿eh?
Y hemos oído hablar un montón de la legítima.
Y hemos oído hablar un montón. Voy a reclamar mi legítima.
¿Qué es la legítima?
Bueno, pues lo volvemos a comentar. La legítima es la parte del patrimonio de la persona que fallece que la ley obliga a dejar a los descendientes, es decir, a los hijos, y si el hijo hubiera fallecido, pues a los hijos de los hijos, a los nietos.
Por lo tanto, ¿qué parte de la herencia es la legítima?
La legítima aquí en Cataluña es el 25% de los bienes de la herencia.
¿A quién se reclama la legítima?
La legítima siempre hay que reclamarla al heredero. Por tanto, tenemos que ver quién aparece como heredero del testamento para saber a quién hemos de reclamar. Si hay un heredero, pues a esa persona. Y si hay varios herederos, a todos ellos.
¿Tienen que estar todos de acuerdo o no?
No, tú le pones la reclamación al que aparezca como heredero y luego ellos ya se espabilan.
¿Y qué pasaría si en la herencia no hay nada porque se ha donado todo en vida, por ejemplo?
En algunas ocasiones nos encontramos con esta situación, que realmente fallece la persona y los bienes que tenía ya no los tiene porque los ha donado en vida. En ese caso no hay que preocuparse más de la cuenta, porque la ley dice que los bienes que han sido objeto de donación también tiene que pagar legítima, es decir, también hay que descontar el valor de esos bienes para calcular la legítima.
Te preguntaba a quién se reclama esta legítima y me decías al heredero o a los herederos. Si este heredero o los herederos no me quieren pagar la legítima, ¿qué puedo hacer?
Cuando no la quieren pagar de forma voluntaria, pues no hay otro remedio que acudir a los juzgados. Y estos son los pleitos típicos que se ganan. Nunca se pierden las reclamaciones de legítima. Es muy raro, porque es un derecho que te da la ley. Y si no te la han pagado en vida, te la tienen que pagar después del fallecimiento. Salvo que haya algún motivo para que tus padres te hayan desheredado, que puede ser, ¿eh? Por ejemplo, si
no puede no tocarte legítima.
Claro, si no existe ningún tipo de relación familiar y en el testamento se dice que te desheredan porque no existe relación familiar, en ese caso no puedes reclamar la legítima porque es que no tienes derecho a ella.
Claro, muchas veces te lo he preguntado cuando hemos hablado del tema de la legítima, pero déjame volvértelo a preguntar. Si yo reclamo la legítima, resulta que no me pertoca porque me han dicho que no hay relación familiar.
Sí.
¿Cómo puedo demostrar yo que sí?
Claro, este es el quid de la cuestión de los pleitos de reclamación de legítima. Es un problema de prueba, porque la carga de la prueba es la persona que dice que ha pagado la legítima. Si yo digo, yo he pagado la legítima, tendré que demostrar que la he pagado. Si yo digo, no le corresponde la legítima, tendré que demostrar por qué no le corresponde la legítima. Por eso que en los testamentos solemos colocar algún testigo que pueda demostrar, llegado el caso, que realmente no existía ningún tipo de relación familiar. Y además, que la causa de que no exista relación familiar es de las dos partes. Porque si el padre quiere relacionarse con el hijo, el padre tiene interés y el hijo no quiere relacionarse, hay causa para desheredar. Pero si el padre y el hijo no se mueven, no intentan contactar, realmente en un pleito podrían decir que no hay causa para desheredar porque el padre no intentó relacionarse con el hijo. Sí, esto es muy habitual en el caso de los divorcios, en el que algunos padres la última vez que ven a sus hijos es en el juzgado. Niños pequeños de 8 o 9 años, la relación de los padres está tan deteriorada que no hay relación. Y en ese caso, claro, tú haces testamento, desheredas a esa persona porque nunca la has vuelto a ver después de 20 años o lo que sea. Y ahí, claro, tú puedes decir que la desheredas porque no hay relación familiar, pero el juez te puede decir, oiga, pero usted no ha hecho nada para intentar contactar con ese hijo.
¿Hay algún tipo de plazo para reclamar esta legítima?
Sí, con los años ha ido bajando. Antiguamente eran 30 años. Entonces el heredero estaba 30 años a la expectativa, me reclamarán, no me reclamarán. A partir del año 92 lo bajaron a 15 años, pero actualmente, desde el año 2009, se ha reducido a 10 años. Y existe un proyecto de ley que intenta rebajarla aún más, porque imaginemos que tú eres el heredero y que a ti te va a reclamar tu hermano, por ejemplo, la legítima. No es muy justo que esté 10 años en vilo. ¿Me reclamará? ¿No me reclamará? Por eso existe un proyecto para rebajar este plazo de 10 años.
Me ponía antes en el papel, por decirlo de alguna manera, de al que le pertoca la legítima. Pero si soy el heredero, ¿hay alguna forma para evitar pagar esta legítima?
Claro, la puedes evitar pagar si en el testamento hay una causa cierta para desheredarlo, que puede ser la falta de relación familiar, puede ser que hay un maltrato físico o psicológico, que ahora se ha puesto de moda el tema de maltrato psicológico como causa para desheredar, porque, por ejemplo, yo tenía que pagar alimentos a mis hijos y no los he querido pagar, me he estado siempre escapando con una excusa o con otra. En ese caso, si muere mi hijo, por cierto, no te he dicho que también los padres tienen derecho a la legítima de sus hijos, porque la legítima es un derecho de los descendientes, pero también de los ascendientes. La legítima de los ascendientes, que son los padres, solo entra en vigor cuando no existen ningún descendiente. A partir del momento que hay hijos o descendientes, la legítima pasa a los hijos. Pero imaginemos que muere una persona que no ha tenido hijos. Los bienes de esa persona fallecida pasarían a los padres de ese fallecido cuando no hay descendiente, cuando no hay hijos.
Sea como sea, tengo que ponerlo en el testamento, ¿eh? Eso está claro.
Si no lo pones en el testamento, eso no funciona, ¿eh? Tienes que ponerlo, explicar el motivo y decir en qué artículo del Código Civil de Cataluña te estás basando para desheredar a un legitimario. Se llaman legitimarios los descendientes o los ascendientes.
Me hablabas de los padres también. ¿Cuál es la preocupación más habitual que tienen los padres sobre esta legítima?
Mira, lo más común es, imagínate el siguiente supuesto: un matrimonio de 80 a 90 años que no tienen nada más que su reducida pensión con la que van comiendo, pagando los gastos de suministros y el piso donde viven. La mayor preocupación de los padres en una situación como esta es que cuando muera uno, el que sobreviva tiene terror a que un hijo o sus hijos reclamen la legítima a este que sobreviva. Porque es que, ¿cómo se la va a pagar si no tiene dinero ahorrado, no tiene más que una reducida pensión? ¿Cómo va a pagar la legítima sobre un piso? Pues no tendrá más remedio que venderlo, imagínate, venderlo, marcharse no se sabe a dónde, para poder pagar la legítima de sus hijos. Eso es una situación muy, muy preocupante y que no deja dormir a muchas personas mayores. Esta situación, evidentemente, se puede evitar, pero hay que preverla en el testamento.
¿Qué pasaría si un hijo muere antes que su padre? ¿La legítima se pierde? ¿Es lo que me contabas antes?
Claro, no. Si muere un hijo antes, la parte de ese hijo fallecido pasa a los hijos del hijo fallecido. Es decir, pasaría a los nietos. Si yo, por ejemplo, tengo tres hijos.
En este caso, la legítima no va al ascendiente, ¿eh?
No, pasa. Claro, por eso la ley dice que es un derecho de los descendientes, porque puede que tu hijo haya fallecido antes que hayas fallecido tú, pero ese derecho pasa a tus nietos. Y si los nietos han fallecido, pasa a los bisnietos, o sea, a cualquier descendiente. Y solo cuando no queda ningún descendiente vivo, ya pasaría a los padres ese derecho.
Recordemos que es siempre importantísimo hacer testamento para que no pasen estas cosas.
Sí,
¿eh?
Es importantísimo. Es la clave para evitar los problemas que se producen habitualmente. Es decir, la mayoría de los problemas de las herencias se pueden evitar.
María Elba, gracias.
A ti, Joan.
Antes de despedirte, recordamos dónde está el bufete Rojas.
Sí, estamos aquí en Barcelona, en la calle Caspe 37.
Si voleu més informació, si voleu més consells de Maria Elba Rojas, que ens acompanya cada dos dimecres de cada mes a Ràdio Estel, només heu de trucar al 93 246 60 96. 93 246 60 96. Maria Elba, nos vemos en dos miércoles, ¿eh?
En dos miércoles.
Hasta la próxima.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el club més amic.